Avui tenim amb nosaltres a una persona meravellosa. És que el Nacho sempre ens porta convidats de luxe. Ell és el Jalil Bárcena. Ell és islamòleg i especialista en mística sufí, director de l'Institut d'Estudis Sufís de Barcelona.
Sí, avui crec que tenim una persona especial i esperem que també un programa especial. Jo la presentaria també com una persona sensible, profunda i humana, que no, ens ve a parlar d'una tradició que, com diu en el seu llibre titulat El sufisme, si bé ha anat creixent, jo des del meu punt de partida crec que és poc coneguda i a vegades fins i tot no del tot ben coneguda. I bé, m'agradaria que ens la presentés i endinsar-nos en aquesta tradició mística, no?, que també ens fa... Bueno, que crec que és interessant. I aleshores, Jalil, benvingut. I si et sembla, m'agradaria que comencessis presentant-nos així d'una manera genèrica el sufisme.
Molt bé. Doncs molt bon dia. Moltes gràcies en primer lloc per aquesta amable... presentació. He quedat una mica esparverat amb aquesta enquesta que esteu fent. Jo també tindria, diria, el meu vot a donar.
Què votaries?
Jo sóc un vot del gym, però jo tinc el gym muntat a casa.
Ah.
I el que passa és que moltes vegades es vas preparant allà totes les mancuernes així, tal, tal, i després no les utilitzes. No sé si això també té vot o no té vot, però és
no, però
una altra opció.
T'he de dir que tu ets el més llest.
Sí,
Te'l pots muntar a casa, res com això.
Sí, però també pagues, eh? També pagues.
Home, clar, pagues també una inversió prèvia.
Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies per la invitació
gràcies
i per aquestes amables i jo crec que una mica exagerades paraules de presentació. Tot així, doncs, agraeixo moltíssim. Què és el tasavuf, el sufisme? Pues mirin, podríem definir-lo de moltes maneres, la veritat. D'una forma molt escèptica podríem dir que és evidentment doncs, la dimensió interior, la dimensió mística de l'islam. El que passa és que no sé si a hores d'ara tots entenem el mateix quan parlem de mística, això també s'ha de dir. Podríem dir també d'una forma una mica més poètica que és el cor de l'islam, de la mateixa manera que l'islam és el cor del sufisme. I també podríem dir que és una tradició de saviesa i que és una... jo em trobo còmode amb aquestes, diríem, definicions, que és una escola de saviesa pràctica. De saviesa pràctica. Uh-huh. Per tant, és una escola de vida, també. Uh-huh. De vida. Una tradició, diríem, que podríem dir, doncs, amb els seus, com diríem, els seus mestres, amb els seus llegats, que amb el seu llegat espiritual, literari, artístic, etc, etc, que ens ajuda una mica més a ser plenament humans, podríem dir.
Ara et preguntaré per això últim que estaves dient, però has presentat el sufisme com una dimensió mística de l'islam i no has esmentat que potser faltaria aclarir què entenem per mística.
Sí, ho dic perquè és una paraula que està tan... la utilitzem tant en contextos tan diferents que no sé si tots entenem el mateix, no ho sé, no?
S'ha pervertit potser aquesta paraula en certa manera, avui en dia.
Sí, com tantes altres, no? Com tantes altres, no? Com diríem, la terminologia mai és innocent, també és cert, no? I les paraules tenen també la seva biografia, no? I la paraula mística, en fi, doncs podria evocar-nos, jo què sé, pues aquí ha vingut un tipus que viu fora del món.
Sí.
Que està fora,
sí,
de la realitat, Una altra cosa és si entenem per realitat el Telenotícies o el Telediari, Això és molt qüestionable també si això és la realitat, no? Però sí, jo crec que la paraula mística és una mica té una càrrega, una aura una mica estrany. Molt breument, etimològicament té a veure amb els misteris, amb aquells iniciats en els misteris. I, per tant, doncs, podríem dir que jo personalment utilitzo la paraula mística per definir el sufisme i aquests pàjaros sufíes, en el sentit que són persones que han entès una mica més què és això del misteri, del misteri de la vida, del misteri de l'ésser humà. I per què no també doncs, aquesta altra dimensió una mica més transcendent o més espiritual que ens transcendeix, no? Als éssers humans, i que anomenaríem doncs, això, no? el misteri del sagrat, no? El misteri del diví, no? En aquest sentit jo utilitzo la paraula mística, no en el sentit de persones diríem, que estan fora del món, que no toquen de peus a terra, etcètera, etcètera. No, són els grans mestres del sufisme, són persones que han tingut famílies, que han tingut ocupacions, que han influït també en àmbits polítics, culturals, etcètera, etcètera, no?
Parles de una tradició que s'apropa o respecta al misteri o mira el misteri. Això és compatible amb la nostra societat, amb la que trobo que el misteri no sé si està ben bé en algun lloc, o una societat molt materialista, molt cientificista també.
Sí, jo diria que nosaltres vivim el misteri de la vida. El primer misteri de la vida és que ningú ha triat viure i aquí ens han nascut. Sí. Un altre misteri és que vivim de l'alè vital de la nostra respiració, i ningú d'aquí, diríem, dels presents, estem, diríem, pensant he de respirar perquè si no al cap d'un minut i mig em moro. Per tant, doncs és un misteri ja que ens respiren.
Ens han llançat, en certa manera, la vida.
Ens han llançat i algú o algo, o la vida en majúscules, en un llenguatge més tradicional, una persona diria Dios, no? Yeah. Déu, ens està respirant. Però el cert és que nosaltres vivim immersos, diríem, dins d'aquest misteri meravellós que és la vida. I això, malgrat sí que és cert que la nostra societat, doncs, en fi, doncs, ha arraconat una mica la nostra cultura des de fa uns quants segles, doncs, ha arraconat o ha considerat, diríem, que únicament el palpable és el real. Sabem que l'essència de les coses no està en l'apariència de les coses, ni tan sols de les persones, no? Per tant, doncs, és cert que la nostra cultura ha intentat, diríem, arraconar això, però això hi és present. I és present també el misteri de la mort. Uh-huh. L'ésser humà viu, diria, respirem misteri, no? Respirem misteri. Utilitzo la paraula misteri no en un sentit raro,
Estrany, sinó, clar, de cosa desconeguda.
Quelcom que ens commou i quelcom que ens sobrepassa i quelcom que diríem que ens, que jo diria també que ens fa demanar-nos i qüestionar-nos i preguntar-nos coses, no? Que fem aquí i qui ens respira o no, o què ens respira, per dir-ho així, no?
Tu esmentaves abans que el sufisme és allò que ens permet convertir-nos en humans, no? Que no simplement naixem com humans, sinó que el sufisme és un camí que ens permet arribar a ser-ho.
Sí.
Té a veure amb també admetre i conviure amb aquest misteri?
Sí, jo he de ser sincer també, aquesta expressió me la faig una mica meva, l'adapto i tal i qual, però no em pertany, és d'un gran poeta, d'un gran savi del sufisme, un dels cims, diríem, d'aquesta tradició, un poeta persa, mestre sufí del segle XIII, anomenat Molana Rumi, que és un personatge bastant conegut,
força conegut, no? Però
sí,
potser és dels més coneguts del sufisme,
sí,
no?
Sí, per aquests misteris de la vida també diuen que és el poeta més llegit als Estats Units, cosa que,
imagina.
En fi, llegit d'aquella manera segurament, en fi, no entrarem en això, però en fi, és una persona coneguda, Coldplay i jo que sé, i Madonna,
sí.
són citen, esmenten adaptacions de la seva poesia. És igual, el cas és que ell diu que no serveix amb néixer per considerar-nos humans, que l'ésser humà és un, diríem, és un ésser obert, no acabat, i que, diríem, no serveix simplement en què ens han nascut per considerar-nos plenament humans, no? Per tant, doncs, el tasavuf, el sufisme, com d'altres escoles de saviesa universals, doncs, en definitiva són això, són escoles d'humanització, d'entendre què és l'ésser humà, no?
I presentes també el sufisme, com ho deies també abans, com el cor de l'islam. Quina relació hi ha amb l'islam, o quina diferència també alhora amb l'islam?
Sí. Sí, jo entenc que això pot sobtar perquè, evidentment, hi estem en l'àmbit periodístic, etcètera, etcètera, i simplement esmentar la paraula Islam de vegades provoca un cert recel en algunes persones, etcètera, etcètera, per d'altres circumstàncies que tots tenim presents, no? Dic que segurament és la destil·lació. Segurament el sufisme és la destil·lació més, jo m'ho diria, potent i alhora també més significativa de això que la tradició islàmica, diríem, doncs, ha lligat a la humanitat, no? És la destil·lació. En aquest sentit, miren, en aquest sentit sempre dic que l'etimologia de les paraules, l'etimos, no? La veritat de les paraules ens ajuda també, no? Tots tenim una certa relació amb el sufisme, des del moment en què tenim un sofà a casa nostra, des del qual veiem la tele, els partits de futbol o el que sigui, no? La paraula sufisme o la paraula sofà té relació amb la paraula sufisme. Hi havia una gent, ahlus sufa, la gent que se sentava en un sofà, la gent que se sentava en un banco, sofà és tant sofà com una bancada, diríem, i que eren persones que estaven a prop, molt a prop de la casa del profeta Mahoma, el profeta Muhammad, el profeta de l'Islam, i aquest és l'embrió, es diu, de, diríem, els savis i els mestres del sufisme, és a dir, persones que volien estar a prop de casa d'aquella figura profètica perquè consideraven que era la font.
O el mestre, tant, no?
Sí, o el mestre, la font d'inspiració, etc, etc. Llavors, aquesta gent que se'ls va anomenar Ahlus Sufa, no? La gent que estava asseguda en aquell sofà, diríem, no? En aquella bancada, doncs, són una mica l'embrió del sufisme. Per tant, aquesta és la relació estreta amb la tradició islàmica.
Que curiós que haguem canviat el profeta per la televisió, no? O sigui, que seguim seient, però hem canviat el
sistema,
no?
Aquesta,
no? O el que ens apropem, no?
Sí.
Uns aprenentatges molt diferents.
Sí, però bueno, també jo diria que, dient tot això, no? Però no farem el cenizo tampoc de carregar-nos tot el que tenim o de...
No.
Sí, clar. Entenem.
I tu creus que com occidentals podem practicar el sufisme?
Jo, mira, amic Nacho, la veritat, tota aquesta distinció de orientals, occidentals i tal, jo crec que és...
Hem de trencar una mica barreres,
sí,
no?
Sí, jo crec que és una mica relativa, no?
Vinga.
Jo crec que és una mica relativa, no? Jo no sé si una persona del centre de Tòquio ara mateix, o de Nova Delhi, o de Teheran, que són grans conurbacions, amb televisions, amb cotxes, amb semàfors, etc. Llavors, considerar que Orient és l'espai de la calma, l'espai de la... i que Occident és l'espai del materialisme i totes aquestes coses, jo realment... qüestiono una mica aquestes distincions, no? Qüestiono aquestes distincions. Jo crec que som éssers humans, sí que ser tots hereus de llegats espirituals i culturals, això és evident, però que som éssers humans i som éssers humans amb una mateixa set de saviesa, amb una mateixa set de bellesa i amb una mateixa set de ser, no? Una de les grans figures del sufisme va néixer a Múrcia. Alguns textos relacionats amb el tasavuf, amb el sufisme, van ser escrits a Tortosa. Jo crec que el sufisme no és una tradició exògena ni aliena a la nostra cultura, en aquest cas catalana o ibèrica o espanyola, etcètera, etcètera, sinó que forma part també del nostre... del nostre passat i del nostre present, és a dir, quan un passa al costat de la Pobla de Mafumet ha de recordar que Mafumet fa referència al nom Muhammad, Mahoma, o que Siurana és un dels llocs importants també de la tradició de l'Islam i del sufisme a Catalunya, no?
Clar, i bueno, m'encanta això que dius, però alhora també diguéssim, les repercussions o aquesta proximitat també es destil·la del que esmentes, per exemple, Dalí, no? Que no? Dius, qui es coneix a si, coneix el seu senyor. Sí. Aquesta frase a mi em recordava la de Delfos, sí, sí. Coneix-te i coneixeràs l'univers i els déus. Hi ha paral·lelismes.
Sí, hi ha paral·lelismes. Aquesta és una de les... de les pedres de toque, no? del tasawuf, no? qui es coneix no es coneix a si mateix, no? Qui és l'ésser humà, diríem, surt fora d'ell. No és una adquisició
de coneixement, sí, sinó més un despullar-se.
Sí, no és un coneixement autocentrat, Quien se conoce a sí mismo se conoce a sí mismo. No, qui es coneix a si mateix, diríem, va més enllà de si mateix. Coneix algo més, diríem, de, com diríem, de la seva font, de la seva arrel, del seu origen. De qui es coneix realment a si mateix sap que no som illes,
que formem part d'una comunitat o d'una...
Mirem, de la mateixa manera que en el cos no hi ha partes, sinó relacions, En el cos no és una suma de parts, sinó relacions, al mateix temps també la vida humana és relació. Qui es coneix a si mateix sap que no pot viure al marge dels demés, ni contra els demés, ni aplastant els demés, sinó amb els altres. Som éssers simbiòtics, no? Però al mateix temps, qui es coneix a si mateix, crec intuir, no donem aquestes coses per saudes, qui es coneix a si mateix es relativitza molt també a si mateix. Escolti, que no som el centre del món.
Perquè
ningú...
A la metafísica, Sofí, o sigui, el concepte de Wahdat, no? La unió amb Déu, on queda Déu? Fora de la ment, Déu és tot, tots som Déu, o és una cosa separada?
Jo crec que Déu, i novament també per la nostra cultura, tindríem que dir què entenem per Déu,
ja,
i tot
ja,
això,
ja, ja.
Això també és veritat.
Jo crec que, mirem, Déu, programa, eh,
sí, ja, Déu ja. No està a les coses, no està a les coses, però tampoc no està fora d'elles. Jo m'atreviria a dir que Déu no és un ser, sinó el siendo de les coses. No és un ser subjecte o nominatiu, diríem, sinó el gerundio, és a dir, el siendo de les coses. Hi ha una trama misteriosa, també podríem dir, que fa que les coses siguin el que són i no una altra cosa. Segurament aquests mestres sufís en això li diuen Déu. També la unió amb Déu és, entenem aquesta expressió molt, molt adient, no? Però això figuraria que nosaltres som entitats fora. Segurament aquests mestres sufís ens dirien, no? És que tot és aquesta vida i tot és, per tant, aquest Déu del que parlem. Per tant, no és possible la unió d'allò que és únic. Vivim en la unió. Vivim en aquesta unió. I llavors, segurament, aquest conèixer-te a tu mateix, moltes vegades, doncs, té a veure amb això, en adonar-te que jo no sóc ningú separat de res. No sóc ningú separat de res. Jo estic immers en això. No? S'entén aquesta pregunta de la unió, eh?
Estic fascinat, eh? Jo ara mateix el temps s'ha quedat allà, no tinc ni idea. Mirar l'hora.
Em
diu un amic meu, a ustedes les ciega la passió.
Clar, perquè estem obrint
però sin
branques.
Però sin passió no quiero vivir.
La passió, sí, l'entusiasme en grec és estant Déu.
Sí, sí, el sufisme i d'altres tradicions, evidentment són una escola d'apassionament, d'enamorament. Efectivament, sense passió no hi ha res. Efectivament. Sí, sí.
Esmentes, no sé si ens dona temps a
que... Un broche final, no?
Vinga, broche final. Esmentes dues vies per apropar-nos al sufisme, que seria la recordar, i també la música i la dansa. I mireu, el Jalil ens ha portat ara un instrument que m'agradaria que presentessis, i crec que escoltar-lo també serà una via d'aproximació sense la paraula al sufisme, que crec que és interessant i bonic escoltar.
Sí. Recordar és tornar al cor, no? I segurament la via del sufisme ens convida a això, a recordar que som més del que pensem, però molt menys també del que ens creiem, no? Per tant, és recordar això també. I sí que és cert que el sufisme, molt breument, per no cansar la nostra audiència, utilitza efectivament la poesia, la música. Jo m'atreviria també que certa literatura oral amb trets humorístics, i tant l'humor sapiencial, no el xiste, l'humor sapiencial, com la poesia, com la música, toquen fibres íntimes de la persona que no es toquen, no es toquen amb el tractat teològic.
Clar.
No es toquen, no? Per això la importància, jo crec, de la música i de la poesia. Bueno, bé, em perdonaran perquè tocar després de parlar... No és tècnicament molt d'això, però farem algunes notes simplement per tenir una idea.
Toca fibres, wow. La música.
És com viatjar a una altra època, sí, connectar amb coses ancestrals fins i tot, no?
Home, el Jalil ens ho ha dit, no? La passió és necessària. Mm-hmm. I en aquest cas, doncs la mescla entre passió, entre música, entre art i entre pensament, no? Totes aquelles coses que són necessàries per caminar en aquest món que tenim avui en dia.
Molt bé. Doncs,
moltíssimes gràcies, Jalil.
Un resum molt bonic. Un resum molt bonic. Moltes gràcies,
gràcies a tot cor, eh?
Sí, gràcies a vosaltres per la vostra amable invitació i també felicitats per introduir aquestes altres dimensions també del viure de la persona en tot aquest tràfic, no, del fin del periodisme i del dia a dia que de vegades se'ns endú, no, també.
I tant.
Sí. Per tant, felicitats per introduir també aquestes píndoles de saviesa, si es pot dir així, no?
Un luxe, Nacho Bañeras.
Sí, la veritat és que sí.
Dimecres que ve més.
Més.
T'esperem. Gràcies.
La setmana vinent.
Gràcies.